L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, tornem a la normalitat informativa després que ahir per diversos problemes no els van poder oferir aquest temps de notícies. Una nova entrega de l'informatiu de Mute, amb temes d'actualitat i amb una àmplia agenda cultural que obre les portes al cap de setmana. I és que ja som a divendres, 29 de gener. Comencem amb l'informatiu de Mute. Benvinguts. Una cinquantena de persones es manifestaven el dijous al vespre a les portes del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, per expressar la seva oposició al cementiri nuclear. Els manifestants hi acudien esperant que aparegués l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, i expressar-li la seva oposició a la instal·lació. Vidal havia d'assistir a la convocatòria del plenari de l'ENS, ja que és conseller comarcal, però finalment excusava la seva presència i no acudia. Amb això, els opositors entraven al Consell Comarcal i mostraven el seu rebuig al magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a la resta de membres de l'ENS mentre començava el ple. De fet, en el ple es portaven punts importants, com l'aprovació de convenis de col·laboració per potenciar el centre d'empreses La Ribera de Flix, el pavelló firal de Móra la Nova, però també la tramitació de l'informe jurídic que demanava el Consell per veure si tenen capacitat per deslegitimitzar el ple d'Ascó. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, com era de preveure, sembla ser que va haver un poc de soroll en aquesta sessió plenària que va celebrar ahir el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Però, si us sembla, primer expliquem què és el que es va tractar en aquesta sessió plenària. En principi, el Consell Riberenc aprovava ahir la signatura de convenis per potenciar, d'una banda, la seva presència al viver d'empreses, la Ribera de Flix, i d'altra, la potenciació de l'activitat firal i del pavelló de Móra la Nova. El conveni amb el viver d'empreses Flixanco significarà la presència de l'ens comarcal amb un despatx i l'atenció de personal de diferents departaments del Consell, especialment del Departament de Dinamització Econòmica. També hi haurà una aportació econòmica de 10.000 euros, segons explicava el president de l'ENS, Bernat Pellissa. Pel que fa al conveni que signarà el Consell Comarcal de la Ribera i l'Ajuntament de Móra la Nova respecte al pavelló firal moranovenc, té una dotació de 20.000 euros anuals. En virtut d'aquest conveni, el Consell disposarà d'un estand a la fira multisectorial del municipi, així com a la resta de certaments que se celebren a Móra la Nova. Bernat Pellissa, el president del Consell, va demanar també en el punt d'informacions de la presidència al decurs del ple que no es produeixi una fractura social a la comarca davant la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Pellissa va fer una crida a la responsabilitat en el marc de les mobilitzacions en contra del cementiri nuclear. L'escoltem.
Llavors sí que la informació de presidència ha volgut que quedés clar que no ens podem permetre ja en aquesta comarca més fractura social. Jo crec que hi ha d'haver una crida a la responsabilitat. Té que continuar fent mobilitzacions, sempre quan siguin pacífiques i reivindicant que tenim tota la raó del món i que no necessitem un cementiri nuclear a la nostra comarca. I a partir d'aquí continuar treballant. El Consell Comarcal, l'equip de govern, continuarà treballant amb les línies que se van dibuixar ahir a la tarda. Ja ha sortit la petició al SAM i al Departament de Governació perquè facin l'informe jurídic a veure si estem legitimitats per a poder impugnar l'acord de ple que en el seu dia va prendre l'acord d'Ascó, i si no som nosaltres, que diguin qui és l'entitat o l'ens que està legitimitat per fer-ho, i si no som nosaltres demanarem que les entitats que estiguin legitimitades, així ho faig.
Doncs agafant les últimes paraules del president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i parlant de l'informe jurídic sobre la legitimitat de la impugnació del ple d'Ascó, en què es va aprovar aquesta candidatura, hi ha hagut respostes des del govern de la Generalitat. Concretament, primer que res, farem referència, en aquest cas, al conseller de Governació, Jordi Ausàs, qui assegurava ahir a la tarda a Tarragona que encara que la llei autoritza les comunitats autònomes a impugnar la votació del ple d'Ascó per formalitzar la candidatura del municipi, el govern respectarà escrupolosament la decisió de tots els pobles i ajuntaments i l'autonomia local d'aquests. Ausàs reiterava que el govern català no és favorable a la instal·lació d'aquest cementiri a Ascó, però que es limitarà a esperar la petició del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre per dur a terme un informe sobre les possibilitats que existeixen d'impugnar els vots del ple del dimarts passat a Ascó. El conseller Jordi Ausàs insistia que tan aviat arriba la petició, els serveis jurídics tècnics del seu departament es posaran a treballar per estudiar la petició del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez ens parla de l'enderroc imminent de la Nevera Vella. L'espai lliure que deixi aquest edifici es vol destinar a usos per la pesca i a aparcaments, mentre no es posi en marxa algun projecte d'hostaleria i de serveis. Ho escoltem en la següent crònica.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es va reunir dimarts a Barcelona amb diferents representants de ports de la Generalitat. L'alcalde forma part del comitè executiu d'aquest organisme per tal d'arribar a un acord sobre l'enderroc de la Nevera Vella. En efecte, un cop tractat a l'agenda aquest tema, finalment s'ha decidit que l'antic edifici pugui ser tirat en terra després de la Candelera. Recordem que al novembre del 2008 es va decidir en una altra reunió entre Ports i l'Ajuntament que aquest espai acollís una nova estació marítima on havia d'estar ubicada la seu del Ports, una oficina de turisme municipal i una nova zona de restauració amb bar i restaurant de la que s'havia d'encarregar una empresa privada prèvia concessió mitjançant concurs públic. Aquest projecte havia estat molt consensuat pels diferents agents implicats en els temes portuaris i el seu cost total es calculava que estaria entre 1,5 milions i 2 milions d'euros. Finalment, aquest projecte, per motius econòmics, no va poder ser assumit per l'empresa concessionària i el que ara s'ha demanat a Ports es poder enderrocar la nevera perquè desentona amb la nova façana marítima de l'Ametlla de Mar, amb el flamant centre d'interpretació de la pesca al front, i poder utilitzar aquest espai per a usos de la pesca els dies laborables i per a zona d'aparcament els caps de setmana. Andreu Martí.
Una de les cosetes o dels temes que ens volem agilitzar al màxim és que la fàbrica de gel antiga es pugui, diríem, tirar al terra, que ja s'havia dit que hi ha una certa, diríem, hi havia una certa reticència inicial per part de Ports, que estem intentant a buscar un acord que sigui bo per totes les parts, la cofradia, per part de l'Ajuntament i evidentment per part de Ports. Allí havia projectat una instal·lació, diríem, més bonica, amb uns serveis turístics, amb uns serveis de restauració. Això ara s'ha quedat sense efecte i ara el que se li va demanar a Ports, que és qui té la competència, és que passat les festes majors de la Candelera es pogués deixar sense efecte i es pogués produir a l'enderroc.
Tot i això, no es descarta poder tirar endavant part del projecte original, que ha de formar part de la millora estètica que a curt termini estava prevista per a la façana marítima.
Gràcies, Araceli. I ara sortim en direcció a un altre municipi mariner, Sant Carles de la Ràpita. Avui Núria Subirats ens explica temes relacionats amb la circulació viària, infraccions i dades que ens parlen del trànsit en aquest municipi. Quan vulguis, Núria.
Les infraccions al reglament de circulació, com no respectar la norma de prioritat en cruïlles o els senyals d'estop i de cedir el pas, són la principal causa dels accidents de trànsit que es van produir a la Ràpita durant l'any 2009. Infraccions que es poden produir per distracció del conductor, però també per incompliment voluntari del reglament. Segons les dades facilitades per l'àrea de trànsit de la policia local de Sant Carles de la Ràpita, l'any passat es van registrar un total de 209 accidents al municipi, xifra que suposa una davallada considerable respecte al 2008, quan es van donar 234 accidents, i més encara davant les xifres del 2007, quan es van registrar les dades anuals d'accidentabilitat més negatives, amb 264 accidents. També comentar que entre els accidents de l'any passat, 5 casos van ser atropellaments a vianants. Però una de les dades a destacar considerablement és la desaparició de punts negres a la xarxa viària del municipi. Segons l'informe de la policia local, no s'ha observat cap punt concret al municipi que concentre un major nombre d'accidents en els últims 2 anys, dada que valora positivament el regidor de Governació de l'Ajuntament, Josep Pitarch.
A banda de les diferents dades estadístiques que es poden desprendre d'aquest informe, el que jo voldria destacar sobretot és la desaparició per segon any consecutiu, per tant, consolidant una tendència, que és la desaparició de punts negres. Tècnicament, un punt negre és un lloc concret d'una artèria, d'una via, d'un lloc del municipi, on se concentren més de 3 accidents greus en un termini de temps determinat. Ara per ara, la Ràpita, com te deia, per segon any, els punts negres han desaparegut i per tant, quan moltes vegades se citen o es deuen coses alegrement de que este carrer és un punt negre o esta via és un punt negre, bé, a partir d'aquests moments hauríem de ser més curosos segons en quins termes parlem. És una bona notícia també perquè efectivament tot el que sigui reduir el nombre de total d'accidents, evidentment, és una bona notícia.
Pel que fa a tasques de control viari corresponents a l'últim any, la policia local de la Ràpita ha realitzat 180 controls planificats a 1.940 vehicles i s'ha incidit sobretot en els ciclomotors i en aquest sentit s'han portat a terme 160 controls d'emissions sonores i 640 controls de casc. Així ho ha destacat el regidor de Governació, Josep Pitarch.
Voldria que la gent parés esment en totes aquelles actuacions preventives que molt sovint no es veuen però que sàpiguen que sí que se fan, que són, per exemple, els controls que habitualment se fan. Dir que, tal com se comenta les dades d'aquest informe, per exemple, en ciclomotors s'han fet fins a 160 controls pel que fa a les emissions dels ciclomotors i que també se n'han fet 640 vetllant per a que els usuaris se posen el casc o 600 o 830 també en controls de casc. Per tant, vull dir que és una de les problemàtiques sobre la qual s'està incidint més i que, en definitiva, aquestes dades, crec que molt positives, venen a corroborar la bona tasca i la bona feina que en este cas s'està fent des de l'àrea de trànsit de la policia local de la Ràpita.
Pel que fa als controls d'alcoholèmia al casc urbà, el departament policial ha instruït un total de 18 atestats per taxa positiva d'alcohol a la sang i un altre atestat per negativa sotmetre's a la prova d'alcoholèmia. També s'han redactat 24 denúncies administratives per conduir sota els efectes de l'alcohol i pel que fa a la infracció de conduir sense permís, el departament ha tramitat un total de 12 atestats.
I ara anem a donar un cop d'ull a un altre informe, concretament una enquesta que ha fet pública la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta. Aquesta ha estat realitzada per internet sobre els problemes que més preocupen als ciutadans. Una de les úniques poblacions de la demarcació que ha realitzat aquesta mena de consulta, de la qual els resultats serveixen per testar l'acció de govern. Un dels paràmetres que més ha sorprès ha estat la demanda dels ciutadans d'aplicar mesures més coercitives als comportaments incívics. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Així és, les accions incíviques en la tinença d'animals i les infraccions de trànsit s'han de sancionar amb més duresa. Així es desprèn dels resultats de l'enquesta que la Regidoria de Participació Ciutadana ha adreçat a totes les llars de la capital del Montsià. Segons ha explicat la regidora de Participació de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats, l'objectiu de l'enquesta és saber si les línies d'actuació que porta l'Ajuntament d'Amposta van en bona direcció o si s'han de reforçar amb algun aspecte. Pel que respecta a les àrees de l'Ajuntament, les més ben valorades són cultura i festes, mentre que les àrees de governació que fan referència a la tinença d'animals i al civisme en la conducció i també a l'accessibilitat al nucli urbà són les que han tingut una puntuació més baixa. En aquest sentit, la regidora ha recordat que ja es va fer una campanya de sensibilització respecte als animals de companyia amb el tema "ell no ho sap, tu sí", i que properament es tornarà a repetir. Pel que fa a la conducció, ja s'han pres mesures per millorar l'accessibilitat al nucli urbà, com el canvi de direcció del carrer Sant Ramon que dona accés a la plaça de l'Ajuntament. Com dèiem, Laia Subirats, regidora de Participació Ciutadana, ens explicava quelcom més sobre aquesta enquesta.
L'Ajuntament d'Amposta en aquesta enquesta el que ha aconseguit són per una part, veure quina és la visió que té la ciutadania de cada una de les àrees de l'Ajuntament, en quines àrees hem de seguir treballant tal com ho fem, ja que és la línia correcta, i en quines àrees o quines accions cal emprendre, cal iniciar per tal d'aconseguir el benestar de tota la ciutadania. Així cal dir que bé, de les possibles millores, cal seguir treballant en tot el que fa referència a civisme en tema d'animals, i així ho vam fer en les campanyes de "ell no en sap, tu sí", en el tema de la brossa, aquí es ficaran noves campanyes als mateixos contenidors perquè la gent en sigui conscient de les possibles sancions que comportarà, però per altra banda creiem de que àrees com cultura han sigut molt valorades positivament, àrees com la seguretat ciutadana, la policia local, la gent està contenta de la resposta de la policia local, del fet d'haver augmentat la policia local al carrer, de fer una policia de ciutadania, de proximitat, i per tant crec que que això, que cal continuar treballant, que tot un ajuntament, una ciutat és dinàmica i per tant sempre s'ha de seguir treballant, però crec que la mateixa ciutadania ens està donant la raó en que lo que s'està fent, el que s'intenta fer des de l'Ajuntament, s'està valorant positivament i crec que això és molt bo per a l'Ajuntament.
La consulta, que han contestat 588 vivendes, que és per tant extrapolable a tota la ciutadania, demanava als enquestats les seves valoracions sobre les diferents àrees de l'Ajuntament, les necessitats de l'oferta cultural, la seguretat ciutadana o el civisme. Properament es farà una altra enquesta entre els 6.000 joves de la ciutat amb temes que els afecta directament.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Viu la Candelera 2010 a l'Ametlla de Mar, de l'1 al 7 de febrer. Tradició i devoció, cultura i gastronomia, espectacles i concerts musicals. Tota mena d'actes per a tots els gustos i edats. De l'1 al 7 de febrer, viu la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. I el 6 de febrer per la nit, concert del grup Apache a l'Envelat de Festa. Festa Major de la Candelera 2010 a l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara encetem l'agenda de cap de setmana amb un ampli recull d'activitats que ens porten per presentacions literàries, sortides en bicicleta o el preludi d'inici d'unes festes majors, les de la Candelera a l'Ametlla de Mar. I és que per començar a calentar motors aquest cap de setmana hi ha teatre, premis i molt d'esport. Araceli Domínguez, la Cala Ràdio.
Aquest divendres es dona el tret de sortida a les festes de la Candelera 2010 amb un preludi d'actes culturals, lúdics i esportius que donaran pas a una de les setmanes de festes més llargues que es recorda. En total, 10 dies per retre homenatge a la patrona, que d'això es tracta, tot i que cadascú ho faci a la seva manera. Teresa Callau, regidora de festes.
És el tercer any que ho organitzem. Hem ficat molta il·lusió entre els actes que hem preparat per aquesta Candelera, igual el meu equip, que jo mateixa, i trobem que vaiguem, hem preparat unes candeleres que agraden a tothom. El més fort són els tres dies tradicionals, vull dir que és el dia de la Candelera, el dia dels avis i el dia de la dona. Vull dir que els tres dies són iguals. I els altres dies pues, ho agafarem així més relax, perquè les activitats són de cara a la tarda-nit. Vull dir, bé, ho tindrem la mar de bé. Ens prendrem vitamines, taronjades i el cos aguantarà. Ja estem acostumbrats, els caleros. Escolta, els caleros són molt festeros. I això ho aguantarem, ja veràs. Bueno, i bones festes a tothom, eh?
Pel que fa als actes culturals i lúdics, aquest divendres té lloc l'estrena de la nova obra de teatre del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, Déu de Déu, tot i que no és ben bé una estrena perquè es tracta d'un recull de les millors moments que han posat en escena el grup escènic al llarg dels seus 10 anys de vida. Dissabte també podrem gaudir de nou d'aquesta obra abans no comenci el seu periple per comarques. També dissabte, al Centre d'Interpretació de la Pesca es lliuren els premis del 10è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre que organitzen els patronats municipals de turisme de l'Ametlla de Mar i de Deltebre, i en el que en aquesta edició han pres part 70 participants que han lliurat un total de 280 fotografies. Novament s'ha batut el rècord en número de fotografies. L'any passat es van presentar 260, tot i que no s'ha batut el rècord de participants, ja que l'any passat van ser 80. I diumenge, a la sala, sessió especial de cine amb la pel·lícula Planet 51, que amb un pressupost de 60 milions de dòlars explica la història d'una família d'extraterrestres que viuen plàcidament fins que es produeix la invasió d'un habitant d'un altre planeta, el capità Charles Chuck Baker, un astronauta dels Estats Units que de ben segur farà les delícies dels espectadors caleros, sobretot dels nens. Sens dubte, aquest aperitiu de festa ens farà boca per preparar-nos de ple de cara als actes festius de la setmana que ve, que comencen dilluns amb una tarda de Candelera a l'escola, que consisteix en una cercavila en la que participen nenes, nens, la xaranga, la farola i els capgrossos, i que desemboca a l'Ajuntament, on es farà la ja tradicional caramelada des del balcó consistorial. I al vespre, com no pot ser d'una altra manera, començament oficial de les festes amb el pregó a l'embelat, del que enguany s'encarrega el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Germà Bel.
Gràcies, Araceli. I ara seguim amb dues presentacions literàries. La primera es presenta avui, concretament a la Biblioteca d'Alcanar, el primer volum de les obres completes de Joan Cid i Mulet. I la segona serà demà dissabte a Ulldecona. Es farà la presentació dels encanteris de la Serra del Montsià, del canareu Joan Baptista Beltran Reverter. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio. Bon dia.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Comentem avui qüestions culturals, repassem activitats d'agenda i parlem de la presentació d'aquest primer volum de les obres completes de Joan Cid i Mulet, que aquesta mateixa tarda, a partir de les 8, hi ha prevista a la sala polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Un primer volum que inclou obres com A l'ombra del Montsià, Rosa Maria i Destins. L'edició ha anat a cura de Migdi Subirats, l'escriptor i professor d'institut, que serà una de les persones participants en aquesta presentació. I com a detall, cal destacar que A l'ombra del Montsià és una obra ambientada al Canà i és un molt més que probable antecedent de la novel·la del canareu trinitari Fabregat, Jardins Ignorats. Com hem dit, la presentació es farà a partir de les 8 de la tarda i està prevista la participació de l'alcalde de l'entitat municipal descentralitzada de Jesús, Pere Panicello, la regidora de Cultura d'aquesta mateixa entitat, Dolors Queralt, l'escriptor i professor Emigdi Subirats, com dèiem, i també l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Però aquesta no és l'única notícia de caràcter cultural que té com a protagonista el nostre municipi, ja que en este cas per demà, dissabte, a partir de les 7 de la tarda i a la sala de plens de l'Ajuntament d'Ulldecona, hi ha prevista també la presentació del llibre del canareu Joan Baptista Beltran Reverter, Els encanteris de la Serra de Montsià. Una presentació organitzada per l'Ajuntament Ulldeconenc, el Centre d'Estudis d'Ulldecona i Onada Edicions, en la qual està prevista la participació de l'autor del llibre, Joan Baptista Beltran, també de Núria Saúc, del Centre d'Estudis d'Ulldecona, i Enric Quedo, regidor de Cultura de l'Ajuntament Ulldeconenc. Cal dir, però, que aquesta no és la primera de les presentacions d'una obra que ja ha estat presentada al públic el mes de juliol passat a Alcanar i Amposta. Posteriorment, al mes d'octubre, va ser també presentada als Freginals i Tortosa, mentre que el mes passat, al desembre, es presentava a la Sénia. Ara, recent estrenat l'any nou, toca a Ulldecona la presentació d'aquesta obra que a partir de les 7 de la tarda es presentarà a la sala de plens de l'Ajuntament Ulldeconenc.
Gràcies, Domènec. Una altra de les activitats de cap de setmana és la que ens ha preparat en la següent crònica Amado Cebolla. Ell ens parla de la segona via verda nocturna Aldover, Bot Aldover.
Demà dissabte els ciclistes de les Terres de l'Ebre ja estan preparats per participar a la segona via verda nocturna Via de Safan, un recorregut que transcorrerà Aldover fins a Bot i tornada cap Aldover. Tot començarà a les 2:30 de la tarda al Dobé amb l'entrega de dorsals i les inscripcions. A les 3:30 i en grup està prevista la sortida. Un cop arribats a Bot, els espera un berenar per recuperar forces, tot acompanyat de les graelleres de Bot, que animaran les hores prèvies a la tornada cap al Dobé, que serà aproximadament a les 9:30 de la nit. D'aquesta segona via verda nocturna, que està oberta a tothom, ens parla Ramon Benet, president de l'associació excursionista Les Olles d'Aldover.
La gent que no coneix la via verda en aquesta zona, doncs és una zona molt bonica perquè està travessant tot el que seria la Serra de Pandos, tota la serra que arriba hasta Bot, i llavors és entrar i sortir dels túnels, i llavors quan fas la baixada en lluna plena doncs és molt bonic perquè les valls il·luminades per la lluna, per aquestes nits estan molt boniques. Nosaltres ho hem fet un parell de vegades, només hem fet oficial una, i la veritat és que val molt la pena. És màgic.
La festa està organitzada pel Centre Excursionista Les Olles, l'Ajuntament d'Aldover i el Devot. Les inscripcions són gratuïtes per als socis, 3 euros per als federats i 5 euros per als no federats. La nit de lluna plena del dissabte portarà els ciclistes per paratges impressionants, on descobriran una via verda diferent.
I ara parlem d'un concurs força curiós que s'ha presentat al municipi de l'Aldea. S'ha de realitzar una frase que se situarà a un monòlit dedicat als avantpassats d'aquesta localitat. Des de Antena Aldaia ens informa Seto Gallego.
La passada dia de Tots Sants, al cementiri municipal s'instal·lava un monòlit en memòria de tots els aldeans i aldeanes. Ara, a dia d'avui, l'Ajuntament de l'Aldea organitza un concurs per la redacció d'una frase de tan sols 10 paraules per a la placa que s'instal·larà al monolit. En parlem amb Simón Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
El passat 1 de novembre, aquí al nostre poble, per primera vegada vam decidir de celebrar l'homenatge als difunts. Aquest homenatge no volia fer altra cosa que rendir la gratitud que té un poble envers els seus sers més estimats, els sers desapareguts. Per això vam institucionalitzar aquesta festa que nosaltres l'hem nombrat homenatge als difunts. L'acte va constar d'una senzilla ofrena floral a un monolit que es va instal·lar al mig del nostre cementeri i des d'on nosaltres vam expressar tota la nostra gratitud en aquests abans passats nostres. Per què surten aquestes bases per aquest concurs per poder gravar una frase en aquest monolit? Pues, evidentment volem que el nostre poble expressi en quatre paraules molt senzilles el que jo acabo de dir ara, la gratitud d'un poble envers els seus abans passats. Aquestes bases s'han publicat als organismes oficials, però evidentment nosaltres des d'aquí, des de la Regidoria de Cultura, voldríem fer una miqueta més de difusió perquè a veure si el nostre poble també podia participar-hi en l'elaboració d'aquesta frase que serà gravada en aquest monolit de mármol que presideix pràcticament l'entrada del nostre cementeri. Res més, el pla de convocatòria se finalitza el 31 de gener, però evidentment si veiem que la participació fos molt, molt baixa, miraríem d'allargar-ho.
El guanyador s'endurà la quantitat de 300 euros i recordar-vos que les bases les trobareu a les oficines municipals. Teniu de temps per a entregar els vostres treballs fins al 31 de gener. També dir-vos que el jurat estarà composat com a president el regidor de Cultura per delegació del senyor alcalde-president, com a vocals el mossèn de la localitat i després un regidor de cadascun dels grups municipals de l'Ajuntament de l'Aldea. També com a secretari actuaria un funcionari municipal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I per acabar farem la crònica de successos. Des de Deltebre, Lluïsa Bertomeu ens explica que un veí d'aquest municipi ha estat detingut per un delicte de robatori amb força. Lluïsa, quan vulgués.
La matinada del diumenge al dilluns es va produir un delicte de robatori en força a la veginera Delta de Deltebre de la Cruïlla entre el carrer Sant Joan Bosco i Avinguda Goles de l'Ebre. La policia local, alertada per l'alarma, es va desplaçar fins al lloc dels fets on van poder comprovar que havien forçat el caixer automàtic que hi ha instal·lat a la part del rentat de vehicles. Amb l'ajuda del vídeo de seguretat van detenir el veí del municipi, Juan Francisco F.T., de 37 anys, per un delicte de robatori amb força. Joan Ferrer, sergent de la policia local de Deltebre.
Ens van avisar d'una alarma a la gasolinera Delta, ubicada al Juan Bosco, d'aquí de la policia de Deltebre, i quan vam arribar ja havíem trobat un dels caixers del que és el rentador forçat. El propietari ens ho demà va vindre a posar denúncia i ens va aportar unes imatges del que havia succeït i on vam donar compte que efectivament a les imatges salia una persona en un xàndal, el cap tapat en una caputxa i que estava forçant lo moneder del rentador, no? Durant el transcurs que el van rebentar va donar la coincidència, diguem-ho així, de que en aquell moment anava un vehicle al rentador i al veure a aquesta altra persona, aquell vehicle en seguida se'n va anar, no? Nosaltres vam analitzar molt bé la gravació i vam donar compte de que tant la persona que havia arribat al vehicle com el que estava en aquell moment forçant el caixer se coneixien. Per tant, vam fer les investigacions i vam poder arribar a la detenció d'aquesta persona que estava forçant el caixer, que és una persona de 37 anys i veí d'aquesta població del Tebre.
Les investigacions a dia d'avui continuen obertes per poder identificar una segona persona coautora dels actes.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Música. Doncs anem a pams pel pronòstic. De moment ens centrem en avui divendres, en què continuarem amb intervals de núvols i al Pirineu durant la tarda, vespre i nit es poden reproduir algunes nevades febles baixant la cota cap als 800 metres. No descartem que alguna d'aquestes nevades a la cara nord, Vall d'Aran i zones d'influència atlàntica, doncs sigui moderada. De cara a demà, situació molt semblant a la d'avui. Altre cop, el fred avui, demà i diumenge especialment no afluixarà, vent del nord i nord-oest moderat, algunes ratxes fortes als dos extrems del país. Diumenge, això sí, disminuirà una mica, i diumenge, a banda de ser notablement fred, l'esperem gris, per tant la sensació de fredor encara més marcada, potser cap al sud alguna clariana. No descartem que hi ha durant el matí i sobretot a la tarda nevi al Pirineu, a qualsevol cota baixaria progressivament durant el dia, nevada estones moderada i sobretot sempre més significativa cap a la cara nord. I atenció, tal i com estem informant, tot i que això caldrà confirmar-ho demà i diumenge al matí, doncs de la possibilitat, això ja seria diumenge a la tarda i diumenge a la nit, de ruixats de neu per sobre de 300 metres a les comarques de Girona i Barcelona.
Bé, així posem el punt i final al nostre temps de notícies amb la meteorologia. La propera jornada informativa dilluns. Que aprofitin al màxim aquest cap de setmana i ens tornem a trobar des de la seva municipal amb connexió a Memute. Salutacions cordials de qui els ha parlat fins ara mateix. Tere Giner.